Plèiades, un programa en valencià adreçat a tota mena de públic. Cada setmana tractarem un tema d'actualitat relacionat amb els diferents camps de coneixement i convidarem les persones que hi estiguen directament vinculades. Fem Plèiades,
Débora Escrivà,
Antoni Martínez
i Elisa Giner. Avui ens agradaria començar Plèiades amb una frase de l'escriptor britànic Oliver Goldsmith, que diu: "L'espectacle més gran és veure un home lluitant contra l'adversitat, però encara n'hi ha un altre més gran, veure com un altre home es llança a ajudar-lo." Aquesta podria ser la filosofia de les oficines d'informació dels drets socials, i d'això volem parlar avui, amb David Muñoz. Benvingut, David.
Gràcies, és un plaer estar així amb vosaltres i boniques paraules heu triat per a començar.
Moltes gràcies. El nostre convidat naix a Linares, Jaén, però viu des de menut a Xàtiva, la Costera. És diplomat en treball social per la Universitat de València i actualment cursa 5è de la llicenciatura de Sociologia. Ha participat en diversos estudis com ara implantació de la renda bàsica a Andalusia, representacions socials i estratègies d'inserció de les persones amb VIH-Sida del País Valencià, hàbits de consum de drogues entre la població del municipi de Quart de Poblet. Actualment treballa en la investigació les famílies valencianes com agents de la salut en la prevenció del consum de drogues, juntament amb un equip d'investigadors dels departaments de Treball Social i Sociologia de la Universitat de València. Ha coordinat el llibre Nuestros barrios, nuestras luchas, experiencias de la intervención social en barrios periféricos. Treballa en el punt d'informació sobre drets socials de la Costera. És vicepresident del Col·legi Oficial de Diplomats en Treball Social de València i des de fa 12 anys és membre de l'associació Baladre. Moltes coses, David. Veig que ens has de contar molta cosa, eh?
Esperem que puguem arribar.
David, hem escoltat en el currículum que actualment treballes al punt d'informació sobre drets socials de la Costera, anomenat La Canyota. És correcte?
És correcte.
Val. A qui va adreçat aquest punt d'informació i quina mena d'informació s'hi pot trobar?
Bé, com s'ha vist un poc al currículum que heu llegit, diguem-ne que em vincula molt, el meu tema de treball és l'exclusió social en termes generals i els problemes que hi ha al voltant d'ella. Aleshores, la canyota és un instrument, és un ferrament per a ajudar a persones que estan o bé en situació d'exclusió social o bé en, diguem-ne, en risc de caure en esta situació. Partim, la gent que estem al projecte i que el vam posar en marxa i tal, partim de que a les nostres societats la informació és un dret bàsic, és un dret fonamental perquè permet accedir-ne a altres drets. Aleshores, oferim informació en termes generals sobre drets socials, però en particular sobre qüestions vinculades amb el treball, amb la vivenda, amb les prestacions que ofereix l'administració per a persones sense recursos i després també informacions de tipus més pràctic. Moltes vegades arriba gent en situacions que no tenen que veure amb l'administració, sinó amb el lloc amb el que viu, posar-los en contacte amb gent que es puga facilitar la búsqueda de treball o temes vinculats amb l'escola, l'escolarització dels xiquets. I això seria un poc la informació, no?, i les persones que ens venen. Mm-hmm.
Jo volia preguntar-te, David, quins projectes porteu a terme i amb quina mena de col·laboracions compteu?
Sí, doncs la canyota, a banda de ser un punt d'informació, també diguem-ne que tractem d'arribar a satisfer altres necessitats. Aleshores, el que fem és, cada dia hi ha un menjador social, un menjador popular. Aleshores, la gent quan ve a l'oficina té també l'opció d'anar i poder prendre menjar per al dinar i s'enduen el sopar. Això ho fem en col·laboració amb persones que a títol individual posen diners i fan possible cada dia, estem parlant de cada dia 40-50 persones que mengen a aquest menjador. Després, al llarg del temps, hem anat veient que, per exemple, un problema molt greu i que podíem fer front era persones amb malalties cròniques que no tenen recursos i que, per la seva situació d'irregularitat, que no tenen papers, tal, tenen dificultats per a aconseguir que el Servei Valencià de Salut o la Seguretat Social els subministres medicaments que es calen, pues, persones amb malalties de cor i tal. Aleshores, en les farmàcies del lloc on està la Canyota, de Xàtiva, hem aconseguit que ens subministren medicaments de baix i a la gent que ve amb receptes, els farmacèutics els ho donen. I després, a banda, també fem campanyes de sensibilització, perquè arrepleguem moltíssima informació, nosaltres també ens informem de les situacions que està patint la gent a diari. Són situacions a vegades que passen desapercebudes, que no es veuen. Aleshores, també després utilitzem allò que aprenem, allò que arrepleguem d'ahir, per a fer campanyes en la societat, en la comarca, en la costera, per a que la gent prenga consciència de quina és la situació i de que cal fer un esforç més gran per cobrir-les.
Val, David, abans ja ens has comentat un punt important. La informació és un dret bàsic, val? Aleshores, a mi m'agradaria que ens comentares quins són els problemes sobre els quals la ciutadania pregunta més sovint, val? en l'oficina de la Canyota, i després quins són els col·lectius socials que més informació demanen. Ja ens has comentat alguna coseta, però m'agradaria que puntualitzaràs un poquet això.
Sí. La veritat que quan vam obrir la Canyota teníem una idea i ens ha anat canviant, no? Perquè pensàvem que ens arribaria gent a preguntar-nos coses sobre, per exemple, això, pues, prestacions, no? La renda garantida de ciutadania o la prestació econòmica arreglada, bàsicament són els dos instruments que hi havia i que ara només queda la renda garantida, i pensàvem que seria bàsicament és el tema que treballaríem. I ens hem trobat que la gent acudeix i pregunta coses com, per exemple, això. Normalment són problemes vinculats a la falta de recursos econòmics. Mm. Aleshores, normalment acudeixen en una situació de quasi de crisi personal, no? Acudeixen allà perquè han anat a altres llocs, no han rebut resposta, i normalment comencen demanant feina, sempre venen preguntant què poden fer per a trobar feina, però intentem anar un pas més enllà, intentem averiguar quins altres problemes tenen, i a vegades són problemes de vivenda. Pues, per exemple, a vegades no és l'administració, a vegades són la gent que lloga vivendes pues que posa unes condicions un poquet, bueno, diguem-ne que a vegades no són les condicions del tot legals, o bueno, que hi ha problemes amb la vivenda, hi ha problemes amb el treball, l'escolarització dels menuts, tenim molts xiquets i xiquetes que arriben d'altres llocs i que per aquesta situació que tenen els pares i les mares de tenir que anar buscant feina, pues, bueno, tenen que canviar de municipi sovint, i diguem-ne que mantenen una relació intermitent amb el sistema educatiu. Aleshores, nosaltres intentem, quan arriba la gent, també intentem que aquesta situació es normalitzi ràpidament per bueno, pel benestar dels menuts. I després ja dic que el tema sanitari és molt important, la gent de vegades no sap com relacionar-se amb l'administració de sanitat, com fer per aconseguir, per exemple, quan no tenen diners, pues això, medicaments, prestacions o òrtesis, pròtesis, tal, tot els temes estos. I això, per sintetitzar-ho d'una manera, són problemes que venen relacionats per la falta de recursos econòmics, mm-hmm. però que després van més enllà. Són també problemes relacionals. I...
Ja. Mm.
David, en una societat com la nostra, on sembla que la informació es difon millor que mai, com és que sempre el concepte invisibilitat per a referir-se a algunes situacions en què es troben alguns ciutadans?
Jo trobo que estem en un procés, ara parlo com a societat, com a estat, estem en un procés que és contradictori. La societat, diguem-ne, del País Valencià, o en un context més ampli, la societat espanyola, estem encara en un procés de construcció dels sistemes de protecció social després del règim anterior, pues, estem en ese procés. Però al mateix temps hi ha altres tensions que porten a tot el contrari, a que cada vegada més als estats se'ls diu que no, que s'encarreguen de cosetes molt, cada vegada menys coses, de coses molt bàsiques, i vagin deixant això. Bueno, pues, enmig de tot això, diguem-ne que cada vegada que es fa visible, cada vegada que es veu un problema, això a l'Estat el posa en un compromís, a l'Estat i a la societat en general. Aleshores, nosaltres ens agrada assenyalar les situacions que són invisibles perquè són situacions que cal resoldre, que cal afrontar, que això no vol dir que sempre hagi de ser a través de l'Estat o a través de tal, però que són situacions que com a societat, com a comunitat, no podem deixar i, malauradament, cada vegada que diguem-ne que el llances a la realitat, trobes que hi ha prou coses que són invisibles per a la majoria de la gent. A mi m'agrada molt un concepte d'un autor de Santiago Albarrico, un filòsof, que parla d'un corporativisme de la percepció. Diguem-ne que una persona es maneja en un context social determinat, pues de classe mitja, integrada, que tens els seus problemes, tal, no sé què, i la teua percepció es fa a ese context, no? I el que queda per dalt i per baix, diguem-ne que queda fora del camp de visió. I tant en el que hi ha per dalt com en el que hi ha per baix, hi ha moltes situacions que passen desapercebudes per a la gent.
Bé, has parlat del concepte d'invisibilitat. N'hi ha un altre que és el d'exclusió social. Jo voldria saber si invisibilitat i exclusió social es poden considerar com dos conceptes que són sinònims o veia diferències, matisos entre tots dos.
Pues, sinònims, jo no diria que ho són, diria que tenen certa relació. Nosaltres, a la Canyota, quan parlem d'exclusió social, l'entenem com un procés, és a dir, una persona no està exclosa o no ho està. S'ha de veure en un procés que té diverses dimensions, no? Una persona pot estar, diguem-ne, integrada en el món laboral, però pot tindre problemes per exemple, en l'alcohol. Mm-hmm. O pot tindre vivenda, però no tindre feina. O pot tindre vivenda i feina, però no tindre, diguem-ne, en el sistema educatiu tindre problemes. Tal. O sea, n'hi ha dimensions, la educativa, la relacional, la sanitària, tal, no sé què, i cal veure cada una d'aquestes dimensions en quina situació es troba la persona per a veure dintre d'aquest procés que aniria des de la integració fins a l'exclusió en quin punt es troba. Dic que no són sinònims perquè la invisibilitat fa relació a situacions que no són percebudes pel conjunt de la societat, que no tenen que ser necessàriament situacions d'exclusió, però tenen molta relació perquè sí que és de veres que sovint, i sobretot en l'àmbit més xicotet, en els municipis, en els barris i tal, pues van de la mà. Normalment les situacions d'exclusió passen a ser situacions d'invisibilitat, però no són sinònimes.
Vale. Jo ara volia comentar-te. Des del teu punt de vista, penses que els valencians i les valencianes estem informats sobre els nostres drets socials? O trobes que ens acollim a aquest corporativisme de percepció i si estem més o menys ben i pensem dalt i baix? O com?
Pues, jo penso que en termes generals la gent tendim a pensar de nosaltres mateixa que sí que estem, diguem-ne, que coneguem bé els drets i tal i tot allò. Depèn molt a quin segment de la societat vagis i sa percepció es complís o no es complís. Jo trobo que molta gent desconeix els seus drets en un sentit ampli. Coneix alguns però no es coneix tots o no coneix la majoria. I després, a banda, una cosa que no és directament informació però que té molta relació és que la manca d'informació fa que la gent també patisca una manca d'imaginació. És a dir, no imaginem una societat amb més drets i amb més, diguem-ne, amb més prestacions. És a dir, en la mesura que ens falta informació i que no veiem tant el que tenim nosaltres com el que tenen altres territoris o altres països o altres llocs, aquesta falta de contrast ens porta a que no ens imaginem com podrien ser les coses d'una altra manera. Aleshores, la informació també ajuda a recuperar un procés en el que la imaginació creixca i anem millorant com a societat.
Jo volia preguntar-te sobre si els drets socials garanteixen a tota la ciutadania l'accés als mitjans necessaris per tenir unes condicions de vida dignes.
Pues, en principi, en el que em preguntes hi ha dues coses que separaria. Per un costat, els drets socials com a tal, i per un altre, el concepte de ciutadania. Una qüestió que tenim les societats, diguem-ne, avançades o modernes, entre elles la, la societat valenciana, és que el concepte de ciutadania necessita estar, ser revisat. Necessitem revisar-lo perquè necessitem saber què és ciutadania, a qui inclou aquest concepte, perquè, com estava comentant abans, cada vegada tinguem la visita, que a vegades és una visita que es converteix en visita permanent, en gent que es queda amb nosaltres, però cada vegada hi ha més fluxos de persones que van, venen, i aleshores caldrà plantejar-se si el concepte de ciutadania continua sent vàlid només per als nacionals, o hem de parlar de ciutadanies transnacionals i reconèixer-li també aquest estatut a persones que no són estrictament valencianes, sinó que venen, van, tal. Aleshores, la part que no està inclosa en la ciutadania, òbviament, els drets socials se li queden lluny. Però després, per altra banda, els drets socials com a tals sí que, diguem-ne, garanteixen en el plànol normatiu, en el plànol de l'ideal, però es falta contingut, falta desenvolupar-los.
Mm. Bé, quan sentim aquesta expressió de drets socials, doncs ens venen al cap alguns drets, com pot ser el dret a una ocupació, a un salari, el dret a un habitatge adequat, el dret a l'educació, el dret a la sanitat, el dret a un medi ambient saludable o el dret a l'accés a la cultura. Falta incloure més drets en aquesta llista?
Com dia, cal fer un exercici d'imaginació, no? Caldria que la gent farem com a societat, tant de bo estiguem constantment fent pluges d'idees i que els polítics les arreplegaren i arribaren a sintetitzar-ne. Jo, per llançar-ne alguna que en la que ens identifiquem com a xarxa Baladre i la Canyota, se m'acudís la renda bàsica. Nosaltres parlem de renda bàsica, que seria el dret de totes les persones a rebre una prestació econòmica pel fet de ser persones i viure en un lloc determinat. Mm-hmm. Aleshores, per què això? Perquè, com dia abans, els drets socials en el plànol ideal sí que, diguem-ne, que són bons i són suficients i tal, però quan baixes a la realitat veus que, per exemple, el dret a l'habitatge està mediat pel mercat. I aleshores cal anar als que tenen els habitatges, als que tenen les vivendes, i anar amb diners. I cal anar al dret a menjar i el dret a tal.
Fins i tot el dret al treball, no? Està condicionat pel mercat.
Efectivament. Aleshores, nosaltres pensem que la renda bàsica no seria, diguem-ne, la solució als problemes, però sí que serviria per atraure molta gent d'aquestes situacions d'exclusió i per a donar-li un caràcter material, o sigui, per a donar-li un caràcter efectiu als drets que fins ara són, pues, bueno, són intencions, no? Aleshores, dotar aquestes intencions de recursos. I un mecanisme podria ser aquest, que ja dic, que és una prestació universal, incondicional, i si poguera ser damunt, que tinguera una part col·lectiva, és a dir, un pot de diners que ens preguntaren a tots i a totes què podem fer amb ells, també estaria bé.
En tot cas, seria una manera d'aconseguir, no?, que aquests drets que enunciats queden també, doncs, foren alguna cosa més que una carta als Reis, no?, que és el que de vegades peix que siguen, no?, com una carta als Reis d'Orient.
Efectivament, per ahí va la cosa.
Que no foren invisibles, no? Aleshores, tornem abans. Val, doncs fins ara hem estat parlant del punt d'informació La Canyota, però en el currículum Elisa ha comentat també que ets membre de la xarxa Baladre. Perdó, de l'associació i xarxa Baladre, és així? Doncs ens agradaria que ens parlares d'aquesta associació i també que ens comentares en el propòsit amb el qual naix, que jo trobo que és molt interessant, no? Quan estàvem llegint la informació, doncs era molt interessant, i quins temes se solen tractar.
Pues, Baladre és un espai que arreplega un poc el que eren les restes dels moviments d'aturats, moviments de persones que no tenien feina i que s'organitzaren per a reivindicar en un primer moment el dret al treball, el dret a tenir una feina, però en la mesura que anava passant el temps es veia que el problema anava més enllà de tindre feina o no tindre feina i que hi havia altra gent que tenia d'altres problemes. Aleshores, un poc de les restes d'aquell moviment, que va ser molt fort en els anys 80, apareix Baladre, i Baladre naix amb l'objectiu de crear un espai de suport entre persones i col·lectius que en diferents territoris de l'Estat estem treballant temes semblants, que entenem les formes de relacionar-nos amb la gent i a la societat d'una forma semblant, i que veiem que necessitàvem un espai on posar en comú, pues, el poquet que tenim, que a vegades és informació, a vegades és algun recurs, a vegades tal, alguna coseta, I els temes que treballa la, la gent i els col·lectius que formen part de Baladre, doncs, bueno, en termes generals, allò que hem dit, exclusió social, però després també, d'una manera més específica, hi ha gent que treballa, per exemple, amb persones immigrades, hi ha gent que treballa, col·lectius que treballen amb menors, amb adolescents, hi ha gent que treballa el tema de dones, de la qüestió de gènere, i diguem-ne, els temes de presó. I després en un plànol més de sensibilització també treballem, per exemple, difusió sobre què és la Unió Europea, què suposa això, tal, no sé, això serien els temes.
Jo volia preguntar-te, la xarxa Baladre, quina és l'aportació que fa a la societat i més en concret als col·lectius de persones que pateixen una situació d'exclusió social?
Pues, com a xarxa jo crec que en conjunt, jo crec que un poc el que passa a altres moviments socials, no? Jo trobo que els moviments socials són satisfauen algunes necessitats, satisfan algunes necessitats que no són sempre materials, que a vegades són la necessitat de participació, la necessitat de reconeixement, és a dir, el fet de que algú estiga, diguem-ne, fent bandera o fent o defensant una situació que hi ha gent que pateix i que pateix en això, en la invisibilitat i en l'aïllament, a vegades això, pues, bueno, en si ja és una aportació, que és una necessitat que es va cobrint. Però després, a banda, jo trobo que el que aportem són recursos materials i programes, prestacions i serveis per a persones en que estan patint la falta de recursos i tal. I a banda, per a la societat en conjunt, jo crec que aportem modestament, en tota, ho dic molt, molt modestament, jo trobo que aportem un poc l'estar en contacte amb la realitat, això, la detecció de situacions, i un poc, pues, treballem allò de la imaginació, no sé, el tema dels menjadors, per exemple, els menjadors socials, pues és una cosa que naix dels moviments socials ja fa molts anys. Per exemple, la renda bàsica, que és una proposta que és des dels moviments socials i que a hores d'ara, per exemple, a Euskadi està implantada com un dret que té la gent. No sé, jo trobo que a vegades els moviments socials i Baladre com a part d'ells aportem això, aportem algunes idees que tenen alguna repercussió.
I tant.
Val, David, estem mirant que sou un motor molt important, val? Per a introduir canvis, però se sap que, doncs, és que lluiten per la transformació social, doncs és difícil, no?, un poc. Aleshores, els canvis, com es podien valorar? És difícil valorar-los si es dona un canvi, per exemple?
Trobo que és difícil, perquè tens raó quan dius...
Sí. Gràcies, perquè no sé si me n'havia anat un poc del
no,
que...
No,
no, és que volia dir-te això, o sigui, això que has dit m'ha agradat un munt. Aquell que està en contacte amb la realitat és quan realment, amb la imaginació, pot veure quines coses pot aportar per a un canvi, però els canvis realment, doncs, no sé, s'ha de confiar en els canvis realment perquè vagin endavant,
sí,
per a mi.
Sí, jo penso que efectivament, el canvi... Les societats estan constantment canviant i per això dia els moviments socials aportem... Jo trobo que els moviments socials són els agents de canvi per excel·lència, són els que introduixen canvis que a la llarga després es converteixen en part de l'estructura i després n'apareixen altres canvis de nous, altres demandes. És difícil d'avaluar els canvis per això, perquè quan en un procés de negociació mai s'implanten les coses com les pensem o com les desitgem, no? Sempre en els processos n'hi ha coses que van quedant-se pel camí, però és necessari pensar en el canvi, com també és necessari, i així m'agradaria recordar una frase d'Albert Camus quan li donaren el Nobel, i en el discurs que feu davant l'Acadèmia Sueca, ell plantejava que la seva generació, que havia nascut en unes ànsies de canvi molt grans, s'enfrontava a un problema encara més gran, i és un repte més gran, que és també la necessitat de conservar. És a dir, jo trobo que els moviments socials vivim en aquesta tensió entre la conservació ontològica o la conservació d'allò que pensem que hauria de conservar-se i la necessitat d'incorporar canvis. En aquesta tensió es manegem i no sempre en els resultats que voldríem, això és clar.
O sigui, és conservar el que tenim i anar progressant, no?
Efectivament, sí.
Conservar la part bona.
La part bona, evidentment, la part bona. Tot allò que no és bo, cal canviar-ho. David, jo volia preguntar-te què podríem fer la societat per evitar la discriminació social i com la faríem reflexionar?
Pues mira, la pregunta...
És difícil, sí. No, la pregunta?
No, però és interessant perquè jo llanço una paradoxa, un oxímoron. Jo trobo que caldria un rearmament ètic. És un oxímoron, però és una contradicció en els termes. Rearmar-se i la condició ètica es peguen d'hòsties, però trobo que caldria treballar molt els valors. I ho dic perquè són coses que no necessàriament ha de fer ningú per nosaltres. No necessàriament ha de fer l'Estat, no necessàriament ha de fer l'administració. O sigui, jo ara, per exemple, estic treballant en un programa per a veure com millorem els programes de prevenció, estic treballant en un estudi per a veure com millorem els programes de prevenció de consum de drogues, diguem-ne, elaborant materials adreçats a les famílies, en un sentit extens, tot tipus de família. Però de vegades, per a aquests temes que són més complexes i que potser requereixen una certa informació perquè hi ha aspectes que se'ns escapa, està bé el suport de l'administració o d'altres entitats. Però per a aquests temes, per al que has preguntat, Elisa, per a la discriminació social, jo trobo que tota la gent podem fer molt. I és allò, és tindre estils de vida que siguin respectuosos a més de més, que allò no cal ser superherois ni, com diuen estos d'Ivanesto, los superhéroes d'Ivanesto que dones de goma espuma, o sea, cal ser persones normals i corrents que no perdem la capacitat de posar-nos en el lloc des de més, de pensar sempre...
D'empatitzar.
Efectivament, de pensar en els altres abans de pensar si són millors o pitjors que nosaltres, pensar que són persones i que, per tant, alguna cosa bona tindran. Jo trobo que allò és una cosa que podem transmetre al nostre entorn i, com dia el Galeano, no? Xicotetes persones fent xicotetes coses poden fer un gran canvi. I en aquest sentit, lluitar contra la discriminació és una cosa de les persones.
M'has contestat a la pregunta meua. I tant vosaltres, en la vostra punt d'informació, jo crec que esteu fent un munt de coses, la veritat. Xicotetes persones, però grans al mateix temps. Sí, jo ho crec.
Bé, la llei 39/2006 de promoció de l'autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència inclou prestacions socials i econòmiques per a les persones dependents i per a les persones que en tenen cura. Per què creus que s'està tardant tant a concedir aquest tipus d'ajudes que són tan necessàries per a aquestes persones?
Aquest és un tema que el tema de la promoció de l'autonomia i l'atenció a la dependència de veres pensa que és un tema bàsic, és un tema cabdal per a la societat en conjunt i per a la societat valenciana especialment, perquè estem en uns processos d'envelliment, d'allargament de la vida, que això no necessàriament és negatiu. A vegades es parla de l'envelliment com una cosa, un procés que, diguem-ne, és una cosa negativa i tal, i no, hauríem d'estar celebrant que la gent viu cada vegada més anys i la tenim més temps entre nosaltres, però això implica afrontar una sèrie de coses. Jo este matí, casualment, quan he sigut, jo visc a un carrer del casc antic d'Iniciativa i he saludat una veïna que feia temps que no mos veiem pel carrer i li he preguntat com estava i m'ha dit, mira, doncs no estic així perquè tinc el meu home en oxigen a casa, tal, no sé què. És un matrimoni de dues persones que rondaran els 80 anys, que viuen sols i que la dona està fent-se càrrec ella sola d'atendre a l'home, no? Està molt bé que la gent estigui en casa, vull dir, això no vol dir tot a les residències, però vull dir, és una situació que hem de fer-li front. I el problema està en que s'ha volgut implantar un nou sistema. L'atenció a la dependència s'ha configurat com un sistema a banda de serveis socials, però no s'ha volgut, diguem-ne, entrar a, diguem-ho en termes col·loquials, entrar a saco en el tema. Hi ha molts interessos, hi ha els interessos de les residències privades, hi ha els interessos de cada comunitat autònoma, hi ha els interessos de les persones que viuen les situacions, i la legislació ha deixat suficient marge com per a no obligar a cobrir les demandes en la mesura que anaven fent-se. Aleshores, jo trobo que estem en un joc d'interessos creuats, en què, per un costat, per exemple, a vegades el partit polític d'un lloc és d'un color i el de l'altre és d'un altre, i s'han de posar d'acord per a posar en comú el finançament de les prestacions, i per interessos particulars, per interessos electorals, no ho fan. A vegades és la patronal de les residències que li interessa que els recursos vagin cap a un costat i no cap a un altre, i no sé, és un joc d'interessos. Jo trobo que estem en una situació de bloqueig, i interessaria que es desbloquejara, perquè es juguem molt com a societat en aquest tema.
Sens dubte.
David, torna un poquet al currículum novament, i m'escolta que Elisa comentava també que ets vicepresident del Col·legi Oficial de Diplomats en Treball Social de València. Aleshores, el fet de pertànyer als col·lectius que estem comentant allà de l'entrevista, la Canyota i després de Baladre, t'aporta una visió diferent per tal d'exercir aquest càrrec?
Sí, jo penso que sí, i penso que és un exercici que és molt recomanable. Jo penso que com a mínim aporta una doble perspectiva, és a dir, la dels moviments socials, que estem molt a frec amb les persones i que a més estem fora de les institucions, del món institucional, i el vivim i sa relació amb les institucions des d'una posició, diguem-ne, perifèrica, i la perspectiva, diguem-ne, del món professional, que per tant té un peu, té una cama dintre de l'administració, i té una altra perspectiva. Jo trobo que aquesta doble perspectiva a mi m'ha vingut molt bé, en el meu cas personal, perquè quan sentem, per exemple, ara estem negociant amb l'administració els decrets que van a regular el reconeixement del dret a les prestacions per la llei de dependència, i estàs en un ull posat a cada costat. Estàs pensant en el teu paper com a representant del col·lectiu professional, però estàs pensant també en el teu paper com a ciutadà, com a persona que s'ha de preocupar pels demés i no només pels seus interessos. Jo trobo que és un exercici interessant i en qualsevol situació. Jo trobo que el que la gent mantinga una xarxa de relacions diversa i ampla li fa tindre una visió de la realitat més complexa, més rica, i jo trobo que a la llarga millor per a totes les persones. Però bueno, modestament, arribem fins on arribem. Vull dir, no crec que el meu cas, jo no crec que aporte tampoc grans coses, però bueno, però com a mínim em sec molt còmode en aquesta doble
sí,
perspectiva.
Sí, perquè no es queda, per exemple, una persona que suposa que no serà el cas, però hi ha persones que posen encàrrecs i pot ser que li posen més per compromís, aleshores no pot aportar aquesta part de pràctica, podríem dir, a tots els problemes que que tenen davant per tal de resoldre's, i tu en aquest cas sí coneixes la realitat, com molt bé abans has dit, i aleshores pots aportar encara, enriquir més les visions i les solucions.
Efectivament. A més, en el col·legi, bueno, ho he de comentar, la gent que ens van presentar a la candidatura per a la Junta de Govern, jo és un grup en el que estic molt a gust, que si no hagués estat aquest grup probablement no m'hagués presentat, i treballem molt bé, treballem d'una forma molt horitzontal, i malgrat que és una institució, diguem-ne, que té l'estructura que té, perquè té uns estatuts que obliguen tal, però la forma de treballar és molt pròxima, estem molt a prop de la gent i d'allò que fem, i treballem, jo crec que molt a gust, com a mínim.
Això és important.
Bé, estem parlant de treballadors socials, i ens agradaria que els nostres oients tingueren clar què és un treballador social, quina mena de tasques porta a terme, i ara que estem en temps de crisi, quin és el paper d'un treballador social en un temps complicat com aquest?
Sí, complicat el temps i complicat la tasca. Jo tinc un amic que diu que l'Estat ve a cobrir allò que el mercat no cobrís. Sempre em diu, no, l'Estat està per a les falles del mercat. I jo penso que nosaltres, els treballadors socials i les treballadores socials, estem per a cobrir les falles de l'Estat. Allò on l'Estat no arriba, estem nosaltres per ahí. La tasca del treball social és precisament la promoció de persones, de col·lectius, o sigui, de grups i de comunitats, és a dir, és ajudar-los a que ells mateixos detecten les seues necessitats i col·laborar amb ells en el procés de millora i de satisfacció de necessitats. És un poc la part que, per exemple, la llei de dependència s'oblida, estem treballant la part d'atenció a la dependència, s'oblida la promoció de l'autonomia. Jo trobo que aquesta expressió, promoció de l'autonomia, podria ser una bona expressió per a definir la tasca que haurien de fer els treballadors i les treballadores socials, que és promoure l'autonomia de la gent, i per això caminar cap a, cap a el garantir drets i necessitats. I a la crisi, que era la segona part de la pregunta, a la crisi jo trobo que, de veres, sense ànim d'infravalorar el treball que estan fent altres professions i altres col·lectius, jo trobo que la tasca del treball social és important. Tant pel que suposa que som la via d'accés de la gent a allò que em diuen els drets i les prestacions i tal, a vegades som la porta d'accés i és una porta que a hores d'ara està molt col·lapsada. A banda d'això, també perquè de vegades en la gent quan les coses es cauen, quan es cau la feina, quan no puc pagar el lloguer, quan no puc pagar la hipoteca, quan no puc fer front a, per exemple, una cosa, a la comunió del xiqueto de la xiqueta, tal, situacions d'aquestes, la gent entra en crisi i a vegades el trobar una porta en la que t'escolten, en la que el problema que sents com a problema que és teu se li dona una dimensió social i se veu que no és un problema tan teu, sinó que és una situació que és col·lectiva i que és una part teua, però és una part també de la societat. Això a vegades evita, o com a mínim, diguem-ne que ajuda a que la crisi en la dimensió més individual, més de les persones, no siga tan grossa. Mm. Nosaltres, en la Canyota, per exemple, ha hagut gent que ha vingut i ens ha dit a la segona o tercera vegada que ha vingut, ens ha dit, mira, ha anat al psiquiatre i m'ha llevat les pastilles per a dormir, pel fet de parlar amb algú. Perquè a vegades el no poder comunicar a algú allò que t'angoixa...
Pot ser la diferència entre la desesperació i l'esperança, no?
Efectivament. I jo trobo que...
I això és clau.
Hòstia, l'has definit molt
bé. Jo, parlant de treballadors socials, se m'ha acudit una cosa que no teníem prevista, però que m'agradaria comentar-te. És que l'actual president dels Estats Units, Barack Obama, premsa que va començar la seva tasca o la seva carrera laboral justament treballant com a treballador social als barris perifèrics de Chicago. Tu creus que això li pot haver aportat algun element important que estiga mantenint? O això ja ha quedat en l'oblit, no?, per a ell. Què trobes?
Jo no ho sé, me'n caldria preguntar-li. Jo penso que sí, jo penso que qualsevol persona que passa per un lloc on viu en directe i on viu tocant pell a pell els problemes de la gent, jo trobo que això et marca en un bon sentit, no et marca com un drama, allò que vius dramàtic, sinó et marca en el sentit que deia abans, de que ja no pots deixar de mirar a la gent sense pensar en allò que has vist, no? Estàs sempre pensant en com evitar o com millorar les coses. Aleshores, jo trobo que el cas d'Obama, espero que li hagi marcat, i mira, aprofito per llançar una de les meues locures, que no és meua, que la compartís amb més gent. De vegades parlem que en alguns amics i amigues que potser no seria desgavellat que allò que dèiem la prestació social substitutòria al servei militar en el seu temps, llevant-li tot allò de substitutòria, tal, no sé què, però potser no seria desgavellat el pensar que com a societat seria convenient que la gent dedicara una part del seu temps al llarg de la seva vida, un mes, dos mesos, no més, a passar per els llocs on hi ha necessitats que no tenen per què ser barris empobrits, poden ser llocs on hi ha persones amb discapacitat, llocs on per exemple, mares fadrines que no tenen on anar, persones que han patit violència, immigrants... Que la gent passara per ahir un mes, més que fora de la seva vida, jo trobo que ens faria millorar molt.
Probablement si l'anterior president Bush haguera estat també una temporada com a treballador social, la història haguera sigut diferent en els últims anys.
Bé, David, ja per acabar i enllaçant un poc amb la pròxima secció del programa, la de Millorem el llenguatge, voldríem que ens comentares qui són els orígens, els objectius i les activitats de l'Associació d'Amigues i Amics Camot.
Pues l'Associació d'Amigues i Amics de Camot, pues provenim d'un col·lectiu que va muntar fa 12 o 13 anys d'iniciativa, que es deia el Moviment d'Iniciatives Ecològiques i Socials, que eren gent que es movien en aquests dos camps, el tema ecològic i el tema social, eren les dues inquietuds que teníem, i que amb el temps vam començar a fer tallers a l'escola d'adults del poble per a gent gran que anava allà a treure's el graduat o aprendre un poc més o allò, i temps després el vam veure que la cosa creixia, que hi havia més gent i que podíem fer alguna cosa més, i van pensar en crear un espai que no fora un col·lectiu, sinó que fora com un aplec, com un punt de trobada d'iniciatives, és a dir, fer possibles iniciatives que la gent poguera tindre inquietuds i ajudar a que les realitzaren. Aleshores van pensar en llogar un local perquè l'Ajuntament no ens el donava, aleshores, bé, pues, estem fent front en les economies de cada un a tindre un local i a posar els recursos per a que la gent que vinguera poguera tirar endavant les iniciatives. I el nom de Camot Aixina molt ràpidament forma part un poc de la filosofia del projecte i de pas com estem també parlant de llengua, aprofitem. Camot és un dels habitants de la llengua. No? Nosaltres, les llengües estan habitades, n'hi ha personatges històrics, populars, i Camot és un de tants dels habitants del valencià. Camot era un roder del segle XIX, de mitjans, fins del segle XIX, no és, malauradament, no és el roder romàntic, no és el cas de, per exemple, el Gatet d'Otos o Galima, que són altres roders, que ja és una figura més romàntica d'allò que furtaven a rics per a tal, este furtava
tipo
per a ell.
Robin Hood, no, este no.
Este furtava per a ell. Però com que volíem recuperar un poc també aquests elements de la llengua, és a dir, van pensar en el nom. I a banda, el nom té dos característiques més. Camot és una expressió que ha quedat en la llengua, que té a veure amb la història del roder. Quedaràs con Camot, es diu quan algú està intentant fer alguna cosa i per molt que ho intente no quedarà bé, no acabarà bé. Com nosaltres sabem que això ens ho diu molt la gent, els moviments socials, per a què? Si aneu a quedar con Camot. Pues Isa ens agradava, no? Abans que us ho diguera ningú, us ho posàvem nosaltres. I la tercera és que Camot també és com una conjunció de casa, no? Al valencià també, anem a Can Toni, anem a Can no sé qui, pues casa i mot de paraula, i nosaltres pensant que volíem un lloc on les paraules anaren omplint l'espai, i mira, es va agradar, malgrat que el personatge històric no és Robin Hood.
Això és una bona teràpia, no? Recomanen riure's d'un mateix, sí. Això és una bona teràpia. Moltes gràcies, David.
A vosaltres.
Gràcies.
Moltes gràcies.
A vosaltres.
I ara escoltem Els Pets, amb XL, una cançó del disc Com anar al cel i tornar, on el grup s'acosta a sentiments i tragèdies de la gent normal en la vida quotidiana.
UPB Ràdio, 102.5.
I després d'escoltar Ixela, una cançó denúncia sobre els complexos generats pels actuals cànons de moda i bellesa, donem pas a l'apartat de Millorem el llenguatge.
Aquesta setmana dedicarem l'apartat a les paraules barraca i aïllament, que estan directament relacionades amb el tema que ha tractat David Muñoz al llarg de l'entrevista. Escoltem les frases que Toni, tot seguit, ens llegirà.
En molts descampats hi ha barraques on malviuen persones que havien vingut amb la il·lusió de trobar un treball i l'única cosa que han trobat ha sigut misèria. Els comiats laborals, la congelació salarial i el problema de l'habitatge són tres de les causes principals que provoquen l'aïllament social dels ciutadans als barris.
Pel que fa al mot barraca, en el context de la construcció i l'urbanisme es refereix a la construcció suburbial destinada a ser habitada, feta amb materials aprofitats, d'una superfície reduïda, mancada de condicions per a l'habitabilitat i edificada generalment sobre terrenys d'una altra persona. Heu de recordar que cal evitar el barbarisme xabola per a referir-nos a aquest tipus de construcció. Quant al mot aïllament, en el context de la psicologia, es refereix a la reclusió d'un individu en si mateix, que comporta una incomunicació pràcticament total envers els altres. Per extensió, s'aplica a la reclusió no voluntària que s'ofereixen algunes persones pel fet de no correspondre a un determinat model sociocultural establit per la societat com a patró. Ara bé, cal recordar que no hem d'usar el barbarisme a aïllament. I ara, volem que penseu què volem expressar en valencià quan diem aquesta frase. Quan vulguis, Toni.
No podem dir que hem quedat com camot, ja que les energies que hem invertit en el projecte estan donant bons resultats a hores d'ara.
De segur que ara ja la sabeu, perquè David ens l'ha contada molt bé i nosaltres jo crec que no podem contar-la tan bé. Però bé, recordem el significat. Aquesta frase, quedar com Camot, significa acabar malament. I té el seu origen en el fet que Camot era el nom d'un roder, com havia dit David abans, que va viure a Xàtiva durant el segle XIX. I en la memòria d'aquest roder ha quedat en la fraseologia popular, amb aquesta expressió, que fa referència al seu trist final, ja que a la fi el van matar.
I ara escoltem Sopa de Cabra amb el seu disc Plou i fa sol, enregistrat l'any 2001.
Thank you. UPB Ràdio, 102.5.
I després d'escoltar El llarg viatge, donem pas a l'apartat de Preguntant es va a Roma. Escoltem a continuació el text següent adaptat de la ciutat de València, de Manuel Sánchez Guarner. Toni?
Extramurs de la ciutat de València medieval, vora el pany ponentí de la muralla, es trobava la moreria. Jaume I, després d'expulsar els musulmans de la València conquistada, els permeté establir-se en aquest nou recinte tancat, conservant les seues lleis i la seva religió. El mur de tanca del Raval de la Moreria anava des de la petita plaça de Sant Jaume, pel carrer de Dalt, fins a la plaça de Mossèn Sorell, on feia una recolzada i continuava pel carrer de la Corona. Al cap d'un tros d'aquest carrer, tornava a girar cap al sud, creuant el que avui són Illes de Cases i prop de l'actual carrer de Pinzón, fins a arribar al carrer de Quart. Allí feia una altra recolzada fins a plegar al Tossal, on tornava a girar i feia cap de nou a la plaça de Sant Jaume. Al centre d'aquest barri musulmà de València hi havia la mesquita, situada a l'edifici que després fou església de Sant Miquel, enderrocada l'any 1902. També el carrer que avui du el nom de Sant Miquel fou el carrer major de la Moreria. En aquest carrer major es trobaven també la carnisseria musulmana, prop del Tossal, i a l'altre extrem del carrer, el molí i el forn. La Moreria de València tenia també els seus propis banys àrabs, situats a Ponent i prop de l'actual carrer de la Corona. L'any 1273 s'hi construí, a més, un alfòndec, és a dir, un hostal sarraí, perquè s'hi allotjaren els musulmans transeunts. La Moreria de València patí un assalt per part d'una turba cristiana l'any 1455, que causà sobretot pèrdues materials. Però el pitjor atac fou el que hi van perpetrar els agermanats el 1521. Aquests van destruir la mesquita i van obligar tots els habitants de la Moreria a batejar-se. Poc després, un congrés de teòlegs i juristes reunit a Madrid per l'emperador Carles V declarà vàlids aquests baptismes, de manera que els batejats a la força ja no podien considerar-se musulmans, sinó cristians nous, anomenats moriscos. Els pocs moriscos que van continuar vivint a la Moreria del Cap i Casal després de la Germania van haver d'abandonar el país arran de l'expulsió de tots els moriscos del Regne de València l'any 1609, el 400 aniversari de la qual es commemora precisament enguany. Tots els moros que vivien a la Moreria de València eren humils menestrals, la qual cosa explica que les seues cases foren totes molt modestes i que no hi haguera cap edifici sumptuari. És lamentable, però, que la toponímia urbana actual no hagi dedicat absolutament cap record a la Moreria de València, com tampoc no ho ha fet amb la joieria. Quasi tots els valencians actuals ignoren on es trobaven aquests barris, testimoni de l'antiga multiculturalitat de la nostra ciutat.
I la pregunta d'aquesta setmana està relacionada amb la Moreria de València. En la decisió d'expulsar tota la població morisca del Regne de València, tingué un paper ben destacat l'arquebisbe i virrei de València, que fou el més ferm defensor davant el rei Felip III d'aquesta dràstica mesura. Podríeu dir-nos el nom d'aquest arquebisbe i virrei de València? Repetim la pregunta. En la decisió d'expulsar tota la població morisca del Regne de València, tingué un paper ben destacat l'arquebisbe i virrei de València, que fou el més ferm defensor davant el rei Felip III d'aquesta dràstica mesura. Podríeu dir-nos el nom d'aquest arquebisbe i virrei de València? Recordeu que es fa un sorteig entre les persones que hagin encertat la resposta i el nom de la persona guanyadora es donarà a conèixer en el programa següent. La resposta l'heu d'enviar a l'adreça electrònica del Centre d'Autoprenentatge de Valencià, caf-vera@upvnet.upv.es. Repetim, caf-vera@upvnet.upv.es. I ara passem a resoldre la pregunta del programa anterior, en la qual us demanàvem el nom del poble on es va celebrar l'edició 2009 de l'Aplec dels Ports. I la resposta correcta és: l'Aplec dels Ports d'enguany, 2009, se celebra a la localitat de La Mata els dies 24, 25 i 26 de juliol, amb el lema «Una comarca unida, una comarca viva». Aquesta setmana la persona guanyadora és Maria Aguilar Cerdà. Maria, pots passar a recollir el premi al Centre d'Autoaprenentatge de València, situat a l'Àgora del Campus de Vera. Han intervingut
Débora Escrivà,
Antoni Martínez
i Elisa Giner. I nosaltres ens acomiadem amb aquesta frase de Joan Lluís Vives: no esperes que un amic vinga a descobrir-te la seua necessitat. Ajuda'l abans.